Emprèn Internet.
Des de fa una setmana s'ha començat a autoritzar i a posar en marxa els primers assajos amb humans de la vacuna contra el coronavirus. Seran efectius aquests assajos? Permetran validar les vacunes perquè d'aquí uns mesos siguin una realitat? Són preguntes que, pel bé de tots, només poden tenir una resposta. Molt contenta de saludar de nou al Revolució cinquena temporada Lluís Juncà, director general de promoció econòmica de la Generalitat. Bona nit.
Bona nit, Xantal. Jo també, molt content d'estar aquí.
Estàs content de tornar a fer ràdio?
Molt, sí, sí.
Molt
ja,
bé.
Vaig agafant la pràctica ara ja.
Escolta, mentre no arriben les vacunes, no ens podem quedar de braços plegats, no, Lluís?
No, de cap manera, perquè el món ja ha canviat i encara que arriba la vacuna, algunes coses ja no tornen a ser com eren abans. Algunes molt tangibles, com el teletreball, que ha arribat per quedar-se, i altres que potser són més intangibles, segurament tampoc canviaran, com, per exemple, que valorem molt més les relacions humanes, valorem molt més viure en llocs més agradables, més a prop de la natura, i això condiciona molt no només la manera de fer, sinó també l'economia, i això ha arribat per quedar-se.
Jo he trobat tant, venir en aquest estudi, avui ho he dit a l'inici del programa, l'estudi de ràdio, després de fer ràdio en confinament, venir aquí, veure la gent, tocar la gent a distància. Bé, des del Departament d'Economia, Lluís, com us plantegeu aquest darrer trimestre de l'any? Compartiu les previsions de creixement que fa uns dies anunciava el president Pedro Sánchez i la ministra d'Economia, Nadia Calviño?
És evident que serà un trimestre dur. Nosaltres tenim dos escenaris. En l'escenari positiu, el PIB català caurà un 7,6% i llavors en recuperarem el 21, gairebé un 6,5%.
7,6, eh?
Sí, aquest és el positiu. I en l'escenari negatiu cauria fins gairebé un 9% enguany. Per tant, és evident que serà un trimestre complicat fins a arribar al 2021 i sobretot fins a trobar la vacuna que ens permeti recuperar una certa normalitat.
Per tant, en aquesta secció, en aquesta primera secció d'aquesta nova temporada amb en Lluís, volem parlar d'un tipus d'empreses molt concret, de les pimes, de les petites i mitjanes empreses, unes empreses que són molt presents a l'ecosistema empresarial català i que hem de donar solucions o idees, no?
Sí, perquè som un país de pimes. Ens agradi més o menys, eh? Jo crec que hauríem d'intentar acabar de tenir més mitjanes i més grans empreses i que les micro poguessin ser petites i a poc a poc anar augmentant el volum de les nostres empreses. Però som un país de pimes. El 94,6% de les empreses d'aquest país són pimes. I, de fet, aquest 94,6% volia dir, són empreses que tenen menys de 10 treballadors. Per tant, l'ecosistema d'aquest país està fet a base de molt petites empreses i, per tant, és important intentar trobar un discurs, una manera d'ajudar-les perquè són el pulmó d'aquest país.
Diries que tenen per davant, en general, la situació més complicada dels últims 10 anys?
Sí, sí, el que vols és intentar comparar amb la crisi del 2008, segurament sí, pot ser més dur que la crisi del 2008. Hi ha algunes coses que la poden fer una mica menys dura, com per exemple que el 2008 hi vam arribar tots plegats molt endeutats. Aquesta vegada arribem en aquesta crisi amb menys deute privat, ja les famílies tenen menys deute i les empreses també, cosa que els pot permetre, per exemple, demanar algun crèdit, arribar a algun tipus d'acord amb els bancs per tenir tresoreria que els permeti sortir del primer embat de la crisi.
Les xifres que vam conèixer fa mesos eren terribles, no? 7 de cada 10 tenen previst fer ERTOs, una de cada 4 va haver d'aturar l'activitat, quasi la meitat van veure com el negoci també els queia la meitat, no? El problema és que moltes vivien al límit i no tenien mitjans ni recursos per sobreviure unes setmanes.
És que la vida de la petita empresa és molt dura, no? I sobretot a nivell de tresoreria són empreses que viuen molt al dia a dia, que no tenen romanents de caixa, que no tenen capacitat d'estalvi, que no tenen capacitat de fer provisions i, per tant, quan hi ha una crisi, quan hi ha un imprevist, fins i tot a nivell financer pateixen moltíssim i també a nivell humà, perquè són poca gent i, per tant, qualsevol imprevist fa que la seva activitat normal es vegi molt afectada. D'aquí l'altíssima mortalitat que hi ha hagut i que, malauradament, hi haurà ara quan reprenem l'activitat al setembre.
Clar, com se les ha d'ajudar a reactivar-se? Diries que se les ha ajudat prou? Hi ha petits empresaris que denuncien que se senten abandonats, que les ajudes no arriben, algunes, per part del govern de l'Estat espanyol.
Aquí el que s'ha fet per totes les administracions d'entrada és el pla de xoc que s'havia de fer, que era a nivell de tresoreria intentar donar finançament a aquestes empreses. I això crec que s'ha fet relativament bé. Però amb això no n'hi ha prou, això només serveix per a aquelles que encara es podien endeutar i intentar tenir una mica de pulmó financer. Ara el que s'ha de fer és intentar ajudar-les a trobar la manera d'adaptar-se a aquesta nova realitat. I a vegades això molt sovint vol dir ajudar-les a canviar el tipus de model de negoci, encaminar-les cap a la digitalització, trobar maneres en què les empreses col·laborin entre elles, que col·laborin amb l'administració. Això és el que realment fa que a mig llarg termini tinguin l'esperança de tenir un futur mitjanament optimista.
I quins deures, no?, han de fer si volen sobreviure i fins i tot créixer, no?, en els pròxims mesos. Nosaltres n'hem parlat molt al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio i hi ha una paraula clau que repetim, però que ara és la digitalització, no? Com hem explicat ja al Revolució TV3, la pandèmia ha provocat que la revolució digital s'hagi avançat 5 anys. Abans parlàvem amb la Carlota del teletreball, que ha vingut per quedar-se, i Lluís, la digitalització de les empreses catalanes és molt necessària.
És fonamental, però és fonamental que s'entengui bé. És a dir, la digitalització no vol dir comprar tecnologia i a partir d'aquí ja dir que estàs digitalitzat. Qualsevol canvi tecnològic el que implica és un canvi de cultura, un canvi de fer les coses. I, per tant, això amb les pimes encara és més important, perquè, com que tenen recursos limitats, el que han d'aprendre és que el que han de fer és canviar la manera de fer les coses, buscar noves formes de fer el negoci que feien abans i després adaptar-se tecnològicament. Perquè si ho fem al revés, molt sovint el que passarà és que ens gastarem els diners i no haurem canviat de fons la manera de fer. Per tant, al tanto en com fem la digitalització, en com animem els empresaris, sobretot dels de les pimes, a gastar-se els diners, perquè és important que sigui coherent amb cap on va el món i que el seu negoci s'adapti bé a nivell humà, a nivell de tot el model de negoci, no només a nivell de la tecnologia. I deixem, quan deies això, deures, per mi es pot resumir en dues paraules: adaptar-se i col·laborar. Les pimes s'han d'adaptar a la nova realitat, allò que dèiem abans, no? de noves maneres de fer, de nous valors, etc., però sobretot col·laborar. Com que són petites, les pimes necessiten trobar mecanismes d'ajudar-se entre elles i les grans empreses, entre elles i, per exemple, els centres de recerca per tenir accés a innovació, entre elles i tot l'ecosistema d'empresariat que hi ha en aquest país. Només així tenen la força suficient per seguir endavant.
Per acabar, es poden trobar oportunitats, ens preguntem, en la crisi, encara que siguis una empresa de mida petita, cal sobretot també donar estímuls perquè hi ha gent preocupada.
És que n'hi ha que els hi ha anat molt bé i fan bé de potser no dir-ho massa, però hi ha empreses petites que han aconseguit adaptar-se molt ràpid. Per exemple, hi ha els de Kidzanas, que han fet una plataforma per aprendre anglès online que els hi va molt bé. Hi ha una empresa que es diu Nubico, que fa una plataforma de lectura online que els hi va perfecta també, o fins i tot gimnasos, que semblava inconcebible com un gimnàs es podia adaptar ràpidament perquè el seu model de negoci era tenir la gent allà al gimnàs fent feina, no? fent exercici. I en 2 setmanes molts gimnasos, com el que vaig jo, per exemple, van canviar el model de negoci de cap a peus i van passar a tenir gent que pagava per fer les classes online amb els professors que feia 2 setmanes tenien allà presencialment. Doncs ara paguen per consells de com fer el gimnàs, etc. Per tant, sí, hi ha moltes oportunitats i moltes ja ho estan fent bé.
Molt bé, moltes gràcies, com sempre, parlant d'economia d'empreses amb Lluís Juncà. Una abraçada, ens veiem aviat.
Moltes gràcies a tu.